Són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassem tot seguit els titulars més destacats d'aquest dilluns 9 d'octubre. Calella ja té nous hereu i Pubilla. L'acte de proclamació va tenir lloc dissabte a la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Es tracta de Marina Vergés i Oriol Terricabres. Aquests noms s'hi ha d'afegir el d'Alba Alarcón i Martí Coll com a Pubilleta i Arauet.
El grup Mouta de l'Escola Pia de Calella ha donat 205 euros a Pallassos en Rebeldia, una associació cultural i de cooperació internacional. En el marc de la campanya dels berenars solidaris, els nens de primer d'ESO van vendre galetes, xocolata i suc a la porta de l'escola per aconseguir els diners.
I aquesta tarda es fa un taller de memòria per facilitar l'activació dels sentits i motivar la socialització de les persones que ho realitzen. Serà per a persones de més de 65 anys, organitza l'Ajuntament.
Hem parlat amb l'economista Marc Tarrés per conèixer les implicacions del canvi de seu d'alguns bancs de Catalunya i per conèixer també quina viabilitat econòmica té una possible Catalunya independent.
Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Volem i la CUP comencen converses per presentar una moció de censura contra l'alcalde socialista de Mataró, David Bote. Les quatre formacions consideren que l'alcalde no ha estat ferm a l'hora de defensar els drets democràtics davant dels fets del passat 1 d'octubre.
Ràdio Calella Televisió aconsegueix el 1 milió de visualitzacions al YouTube, 250.000 visualitzacions en 24 hores a Twitter, 5.000 seguidors a Facebook i 150.000 persones d'abast. Són dies de rècord per Ràdio Calella Televisió.
I acabarem repassant el que va passar dissabte amb la celebració de la gala del centenari del Club de Futbol Calella. Els 13 equips i l'escoleta del club van anar desfilant per l'escenari de la Sala Polivalent en un acte de celebració d'aquests 100 anys del club. Comencem. Calella ja té nous hereus i Pubilla. L'acte de proclamació va tenir lloc dissabte a la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Es tracta de Marina Vergés i Oriol Terricabres. Aquests noms s'hi ha d'afegir el d'Alba Alarcón i Martí Coll com a Pubilleta i Arauet. L'elecció d'aquests joves representants de la ciutat s'ha fet sense votacions perquè només hi havia un candidat i candidata a cadascun dels títols. Enguany arribar fins aquí està complicat perquè s'ha patit força per poder cobrir tots els títols locals del 2017 i a més s'ha anat a contrarrellotge. Finalment, això sí, les gestions fetes per trobar candidats a Pubilla i Hereu ha donat fruit. Hem parlat amb Adela Castellà de l'Associació del Pubillatge de Calella. Parlem amb Adela Castellà de l'Associació del Pubillatge de Calella. Molt bon dia.
Bon dia.
Finalment tenim ja proclamació, ja va passar dissabte l'acte. En aquesta ocasió un tema que va costar.
Sí, va costar una mica. Ha sigut un any així d'uns quants entrebancs. Primer ens ha costat, bueno, va el pubillatge infantil molt bé, des del primer moment. El pubillatge, diguem, dels grans, la Pubilla i l'Hereu, ens ha costat una mica més. La veritat és que hem tingut una gran col·laboració per part de, bueno, com és de suposar, la gent de la Mútua, de l'associació, perdó, ens hem mogut molt, però també en altres entitats, i finalment els geganters, doncs, bueno, dintre de del seu grup de gent i de la gent jove que tenen, doncs han pogut trobar-se dos candidats que estan molt il·lusionats tots dos, malgrat que l'Oriol no va poder estar en l'acte per una qüestió, diguem, d'estudis universitaris, i per tant no hi era, hi havia la Marina, hi havia l'Alba, que és la Pubilleta, i després hi havia en Martí. Per tant, diguem que, bueno, l'Oriol ja va excusar assistència, però també sabem que està il·lusionat amb el que li toca fer al llarg d'aquest any.
Expliquem una mica què és el que els hi toca fer aquest any, perquè aquesta és una tradició de molt de temps, però que hi ha molta gent que la desconeix, no? Quin és el paper d'un hereu i d'una pubilla?
A veure, primer de tot, la figura que es va iniciar històricament va ser la de la pubilla, com una forma, es va crear com una forma de reconeixement a la dona catalana, amb les seves diferències que tenia, perquè lògicament, bueno, no anirem ara al dret i tot això, però va ser aquesta figura la de reconeixement inicial. Llavors, lògicament, com que hi havia l'hereu, hi va haver-hi molta demanda a partir d'aquí de la pubilla, i va ser quan va néixer la figura de l'hereu, que us he de dir una curiositat per la gent de Calella que no ho sàpiga. El primer hereu de Catalunya es va triar a Calella, vale? O sigui que diguem que tenim dintre de la història del pubillatge de Catalunya, tenim aquest fet que és important, i va ser un noi de Tordera. El nom ho sento molt, però no el recordo, eh?
Doncs ho haurem d'investigar, eh?
Ho haureu d'investigar-ho, sí, perquè sí, el tí l'he vist diverses vegades i tot, però el nom no el recordo. I llavors, bueno, quina és, anem a lo concret, la feina,
sí,
que fan.
Sí, què bueno, representa, què fan, no? Perquè, o sigui, quines les funcions que té la figura de pubilla i la figura d'hereu?
En aquests moments la figura de la pubilla i l'hereu, diguem que seria una representació de la gent jove, i com que també hem incorporat la pubilleta i l'hereuet, doncs la gent jove i la gent més petita a tots aquells actes que hi ha dintre de la població, vale? O sigui que tots aquells actes que es fan dintre de la població, ells anirien representant a la joventut i el futur, per dir-ho d'alguna manera així, una mica maca, i lògicament aquesta és la feina que fan. En principi la seva feina més important seria dintre el que seria Calella, perquè realment ells representen a Calella, però n'hi ha una altra que ens don, diguem, una projecció a nivell de Catalunya, que és que ells viatgen al llarg de tot l'any per tota Catalunya i van representant el poble de Calella a tots els actes de proclamació i comiat de Catalunya i altres actes, perquè no solament els conviden a les proclamacions i comiats dels altres del pubillatge d'arreu de Catalunya, sinó que hi ha vegades a la festa dels traginers, al sopar, al casament de pagès de Ripoll, enteneu el que vull dir? O sigui, mm-hmm, que ells al llarg de tot l'any van la joventut i aquesta figura de la pubilla de Calella. Mm-hmm. Aquesta, diguem que serien la seva feina en aquest moment.
Ara fa un moment vostè, Adela, parlava de que representen el futur, representen la joventut, sí, i representen el futur. Mm-hmm. Aquest any ha costat trobar representants, de fet no es va fer votació perquè hi havia una candidatura única.
Sí.
Sí. Vostè creu que aquesta figura té futur? És a dir, vostè creu que d'aquí 20 anys hi haurà hereu i pubilla? I com s'ha de fer perquè així sigui?
A veure, clar, en el moment actual jo diria que sí que hi haurà pubilla, i que hereu, pubilleta, hereuet i dames, fadrins i tot, jo crec que sí, l'haurem de potenciar, i no solament potenciar-la a nivell dels actes aquests que veiem, sinó que seria important que en un moment que es demana la igualtat, es demana perfectament tot entre home i dona, que veiem que nosaltres en la nostra història i en el nostre dret ja teníem una igualtat legal entre l'home i la dona.
És a dir, que tot i ser una tradició, és més moderna que no pas d'altres, eh?
Sí.
Que ha fet una aposta per la igualtat des de fa molts anys.
Des de fa molts anys, en el dret, si anéssim enrere, ara, clar, t'ho estic dient de memòria, en el seu moment m'ho vaig llegir i m'ho vaig mirar-ho, i per tant hi han escrits de famílies benestants que ja tenen els escrits del que diríem els acords prematrimonials i els acords de lo que aporta la pubilla al matrimoni, que continua siguent seu, i lo que aporta lògicament a l'hereu. Uh-huh. Això amb gananciales no funciona així, per tant estem parlant del segle XVIII. No estem parlant d'ara fa dos dies. Els papers que jo vaig trobar, lògicament fent una recerca molt curta, no m'hi vaig dedicar tant, doncs jo vaig arribar a llegir documents del segle XVIII i el segle XIX. Dius, que no són dos dies, són molt de temps.
Per tant, cal posar en valor el que representa el pubillatge perquè continuï mantenint-se, podríem.
Jo crec que sí, que hauríem de fer-ho. De tot, et diré més, i això m'ho apunto com a algú que nosaltres des de l'associació de Calella no hem fet, i el pubillatge ens ha demandat, sobretot el d'aquest any, quan no hi havia, diguem, candidats, i això... Bueno, he de reconèixer que ha sigut algú que no hem fet i que hauríem d'haver fet. Què és? Anar a les escoles a explicar el que és el pubillatge. Que la gent no ho vegi com aquella figura que va amb aquell vestit tradicional, que, cuidado, les peces del vestit de la pubilla tenen el seu significat, o sigui, que no són aleatòries, a part de la moda de l'època, eh? Deixem-ho estar, això, també. Llavors, fer aquesta feina de transmissió a la gent de les escoles. Aquest any ho van demanar-ho, i la veritat és que els volem tinguem en compte la seva petita crítica, perquè no, és una aportació que fan i ho podríem fer, però és que ens vam trobar que tot ja era tan just que ja no ho fem.
És a dir, que potser, tant... perdó, de cara sí. Aquest any ens trobem que l'associació explica a les escoles de Calella
sí,
el tema del pubillatge.
Més que nosaltres, el que volem és que el pubillatge vagi a explicar-ho, que els vegin en viu i en directe, perquè aquest any passat lo que s'ha fet, no aquest any, no l'any anterior, es va explicar un conte i es va col·laborar amb la biblioteca. Per tant, bueno, hi han hagut petites coses, però ens n'hem donat compte que realment hem de fer més feina per promocionar la pubilla i l'hereu. Per tant, diguem que quasi seria un compromís davant del poble de Calella que ho tirarem endavant.
Perfecte, doncs a veure si l'any vinent hi ha overbooking, que es diu, de candidats, i es pot triar sempre els que ho puguin representar millor.
Sí, perquè a Calella sempre s'havia fet votació popular, però esclar, és que portem 2 anys que no passa absolutament res, perquè la veritat és que supervàlids. No vàlids, supervàlids. Han fet bé la feina i, a més, han sabut representar els calellencs molt bé, els que surten, i esperem que els que entren aquest any segueixin a l'exemple i arribin al mateix llistó, o, com hem de demanar, superació i una mica més alt.
Perfecte, Adela, doncs des de l'Associació del Pubillatge, moltíssimes gràcies i
a fer
molta feina i seguir endavant. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Bon dia. Adéu.
I el grup Mautà de l'Escola Pia de Calella ha donat 205 euros a Pallassos en Rebeldia, una associació cultural i de cooperació internacional.
En el marc de la campanya dels berenars solidaris, els nens de primer d'ESO van vendre galetes, xocolata i suc a la porta de l'escola per aconseguir els diners. Aquest matí hem pogut parlar amb la coordinadora del grup Mauta, Maricel·li Santarén, qui assegura que els nens estaven molt motivats per recollir diners per una causa solidària. Bon dia, Maricel·li Santarén, coordinadora del grup Mauta de l'Escola Pia.
Bon dia.
Com va sorgir la iniciativa dels berenars solidaris?
Doncs bé, era el primer any que fèiem el grup Mouta de primer d'ESO i vam decidir que ells fessin algun tipus de projecte, i ells van decidir que, ja que estàvem amb tot el tema dels refugiats i tot el que estava passant, perquè es van estar documentant del que passava avui en dia al món, doncs van decidir donar o ajudar alguna ONG o algun tipus de grup, i van estar documentant-se per veure a quina organització els hi volien, doncs, fer aquest donatiu. I van trobar Pallassos en Rebeldia, i ells van creure que la millor manera per aconseguir diners seria fent berenars, ja que a l'escola, doncs, també era una iniciativa que també es feia, i ells van decidir que els divendres farien berenars solidaris a les 5 de la tarda.
Els nens es van involucrar molt en aquesta iniciativa?
Sí, la veritat és que sí, ens va sorprendre molt, perquè no només van trobar aquesta organització, sinó que es van documentar amb d'altres organitzacions, i el que va passar és que ells mateixos van decidir que fos aquesta, és a dir, tot va ser iniciativa d'ells.
Teniu previst fer alguna altra campanya solidària aquest any?
Doncs ara, tot just fa una setmana que hem començat amb els grups Mouta un altre cop a l'escola, i estem a veure quin projecte volen dur a terme ells durant aquest curs.
Moltes gràcies, Maricel·li Santarén, coordinadora del grup Mouta de l'Escola Pia.
A vosaltres.
El càmera oficial de Pallassos en Rebeldia Catalunya, Ernest Vila, portarà aquests diners fins al Sàhara, on es destinaran al Festival Nacional del Teatre del Sàhara. Bon dia, Ernest Vila, càmera oficial de Pallassos en Rebeldia.
Molt bon dia.
El grup Mouta de l'Escola Pia de Calella ha recollit 205 euros en la campanya dels berenars solidaris i els ha donat a Pallassos en Rebeldia. On es destinaran aquests diners?
Bé, aquests diners es destinaran a una de les que tenim en marxa. Es tracta del Festival Nacional de Teatre del Sàhara, al qual anem una petita caravana el 26 d'octubre, o sigui, en dues setmanetes estem allà. Sí, sí.
I a quins projectes concrets aniran aquests diners?
Sí, aquest en concret, aquest festival, és un festival que nosaltres ja tenim moltes ganes de participar-hi. És un festival enmig dels campaments de refugiats del poble sahrauri, concretament a la zona de Dakhla, molt a prop de Tindouf, al sud-oest d'Argèlia. I, bueno, específicament, els 205 euros que vam recollir dels companys d'aquí del Mouta, doncs aniran a això, ajudar per al desplaçament de tota aquesta caravana, tot el que comporta de logística i també de totes les coses que portem i regalem a la població allà, que no només repartim bon rotllo, riures i fraternitat, sinó que també hi ha un impacte d'ajuda també cap allà. Sí,
sí. Sabries aproximadament quantes persones se'n podran beneficiar?
Això és molt diferent. Diferent i difícil la nostra manera de quantificar això, perquè a vegades nosaltres quan fem una caravana, per exemple a Palestina, després tenim els companys de coordinació que fan els seus càlculs i tal, i ens diuen, mireu, només amb els col·legis que hem anat i amb les gales que hem fet pel carrer, calculem que hem arribat a 50.000 nens, per exemple. Clar, és difícil de valorar i de quantificar, però clar, penso que estarem una setmana fent shows dia rere dia, hora rere hora, ens anirem desplaçant per diferents camps de refugiats que hi ha a tota la zona de Tindouf. I clar, no ho sé, és el que diria que t'ho hauria de dir quan tornem, però bueno, el que està segur és que moltíssims milers de nens i no tan nens podran disfrutar d'aquesta caravana, això és segur.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ernest Vila, càmera oficial de Pallassos en Rebeldia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, agrair de tot cor tota l'ajuda que està tinguent Pallassos en Rebeldia reiteradament des de Calella. Ara concretament volem donar molt, molt, molt fortament les gràcies i una abraçada gegant a tots els nens i nenes del Mouta i a les profes i a l'Escolpi en general, i recordar que per nosaltres Calella és un referent, és una font d'inspiració, i que tindrem un hashtag que podreu anar seguint que dirà Calella en Rebeldia, i amb aquest hashtag anirem penjant algun vídeo, alguna foto, per si voleu veure en temps real, pues això, com es va cociant la nostra caravana per allà.
Molt bé, ho anirem mirant.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
Fins ara, adéu.
I un apunt, perquè aquesta tarda es fa un taller de memòria per facilitar l'activació dels sentits i motivar la socialització de les persones que els realitzen. Es tracta d'un taller que es fa al carrer Doctor Viva 152. Les persones que hi participen són majors de 65 anys. Canviem de tema. Sí, parlem d'un altre tema que hem conegut els darrers dies, perquè ens han arribat moltes notícies, segur que ho heu llegit als diaris, del canvi de seu social d'alguns bancs i empreses de Catalunya. Això ha generat una situació d'incertesa per molta gent que en aquest cas també està cancel·lant els seus comptes en aquests bancs.
Aquest matí hem pogut parlar amb l'economista i regidor del PDeCAT d'Arenys de Munt, Marc Tarrés, qui ha demanat tranquil·litat i ha assegurat la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. Doncs, bon dia, Marc, economista i regidor del PDeCAT Arenys de Munt.
Bon dia.
Actualment a Catalunya es viu una situació d'incertesa que ha provocat que alguns bancs i empreses decidissin fer un canvi de seu. Quines implicacions té realment aquest canvi de seu?
A veure, en principi, primer de tot, hauríem de donar un missatge de tranquil·litat a la gent, perquè hi ha una mica de psicosis amb el tema de que els bancs marxen i que puguin tenir algun problema personal a l'hora de poder anar a treure diners al banc. Precisament, aquest canvi de seu social, entenc que els bancs que han marxat, el Banc Sabadell i CaixaBank, el que fan és garantir que el fet d'estar en eventual independència que és de Catalunya, és que quan tindria la seu social a l'estat espanyol, continuarien a l'empara del Banc Central Europeu i, per tant, no tindrien problemes de liquiditat a l'hora d'obtenir diners per poder abastir a totes les persones, clients, que puguin tenir a Catalunya i que necessiten aquests diners. Per tant, el que fan és una mesura de protecció perquè qualsevol persona o empresa que necessiti diners pugui anar a treure diners i no pugui haver-hi el que és conegut com un corralito, no? Que la gent vagi traient diners i arriba un moment que no n'hi hagin perquè els han tret tot i els hi falta liquiditat. Amb aquesta mesura el que s'intenta justament és això, evitar que hi hagi aquesta por, aquesta falta de liquiditat i poder donar garantia tant als clients com als seus accionistes, doncs, que continuaran dintre la Unió Europea, malgrat que hi pugui haver independència de Catalunya i que més endavant hi pugui haver acords, però almenys en aquesta etapa d'impàs, doncs, que puguem garantir que estem dintre la Unió Europea i tenim la liquiditat i podem obtenir els diners de forma normal, com fins ara, com tants altres bancs que hi poden haver-hi, doncs, d'Holanda, de la Gran Bretanya, que també tenen filials aquí a Catalunya i també operen, i a l'estat espanyol, i operen sense cap problema. Vull dir, al final l'únic que hem fet és un canvi de seu social que no implica més que reunir-se al Consell d'Administració, adoptar l'acord i anar al notari per fer el canvi de domicili. Però res més, ni s'emportaran els edificis, ni s'emportaran les oficines, ni s'emportaran els caixers, ni s'anirà la gent a treballar allà. És simplement un canvi de domicili social per garantir aquesta estabilitat i aquesta liquiditat en aquests temps que puguin haver-hi d'una certa incertesa i que tothom estigui tranquil. Aquesta és la finalitat que hi ha hagut en aquests moviments.
Què implicaria econòmicament una declaració unilateral d'independència?
Bueno, podria implicar moltes coses. És difícil de dir perquè hi poden haver-hi múltiples escenaris aquí. D'entrada, clar, hi hauria un temps de transició. El fet de fer la declaració en si, que es pugui produir, per exemple, demà, no implica de facto de que ja siguem un estat. Una cosa és declarar-lo i després l'altra és proclamar-ho i actuar com a tal. Aquí hi pot haver-hi un problema de legitimitats entre l'estat espanyol i aquest nou estat català i s'ha de veure com es resol. Algun tipus de negociació hi ha d'haver-hi, encara que sigui per repartir els actius i passius d'aquests nous no estats. S'ha de veure també, al moment de la declaració, com actua l'estat espanyol. Si intervé per l'article 155 o pel 116 o per la Constitució o pel que sigui, intervé, diguem, l'autonomia de Catalunya, en principi s'hauria de veure com evoluciona, quina és la resposta que té l'estat català i també jugarien un paper important la Unió Europea o la comunitat internacional. De moment no s'ha mullat molt al respecte com actua com a mediadors i tampoc l'estat espanyol en vol sentir parlar, però en el cas d'una eventual independència sí que si l'estat espanyol no reconeix Catalunya, està clar que tot el deute que ja ha assumit l'està assumint l'estat espanyol, fins i tot la Generalitat, perquè ells no el reconeixen, per tant no existeix com a ent jurídic, com a estat, i tot això pot provocar que puja la prima de risc, que el deute de l'estat espanyol encara augmenti més, tingui de pagar-lo, se li augmenti els interessos i el deute aquest l'ha de cobrar a la Unió Europea, cosa que no li interessarà gaire que entri en fallida l'estat, perquè rescatar l'estat espanyol seria molt més complicat i més costós que rescatar, per exemple, Grècia. És en aquest context on pot haver-hi una negociació entre els dos estats i intentar arribar a un acord en repartició d'actius i passius i de configuració de cada estat. A partir d'aquí, com seria el nou estat català? Doncs tampoc ho sabem. Hi haurà un procés constituent, s'haurà de fer una Constitució. Com sempre, dependrà de qui el governi, dels partits que es presentin, que puguin sorgir en aquest nou estat i, evidentment, de qui guanyi les eleccions, constituents en aquest cas, i la política econòmica monetària que pugui realitzar. i les empreses, com sempre, doncs s'adaptaran al nou estat de cubos que hi hagin i com qualsevol altre estat on puguin anar.
Creu que Catalunya és econòmicament viable si fos independent?
De fet, hi ha molts estudis al respecte d'això, de molts economistes que reconeixen doncs, que Catalunya podria perfectament ser un estat viable. No sé si seria la cinquena o si seria la potència de la Unió Europea, en el cas que sigui la Unió Europea, però vull dir, econòmicament jo crec que no hi ha ningú que posi en dubte la viabilitat de Catalunya com a país. De fet, ja a dia d'avui l'estat espanyol és l'autonomia que exporta més, un 25% de l'exportació de l'estat espanyol és a Catalunya. També el que aporta en la contribució del PIB també és més important que la població que té. És també ara, per exemple, en tema de seguretat social, les aportacions de seguretat social que s'aporten per les pensions també tenen saldo positiu a Catalunya, quan l'estat espanyol en si és negatiu encara. Vull dir que hi ha molts elements macroeconòmics que indiquen que Catalunya realment és viable econòmicament. Jo crec que és difícil ja que hi ha algú que pugui dir que no ho és i que podria estar molt millor sense tenir el dèficit fiscal que té ara actualment amb Espanya. Digue-li 10.000 milions que és el càlcul que fa l'estat espanyol o 16.000 que pot fer des de fons de Catalunya, però el que està clar és que hi hauria una millora en quant a recaptació, ingressos i potencial en té molt. Els estats petits són més flexibles a l'hora d'adaptar-se, per exemple, als canvis de situacions econòmiques, com les crisis que puguin haver-hi. Catalunya sempre ha tingut una fama o, diguem, tradició de país obert i exportador, la qual cosa li és fàcil també poder accedir a altres mercats. I a més no hem d'oblidar que la situació geogràfica de Catalunya pues, és immillorable, no?, a l'hora de poder accedir a mercats com europeus com a la resta del món. Per tant, la conclusió seria que un estat català seria perfectament viable econòmicament.
Moltes gràcies, Marc, economista i regidor del PDeCAT Arenys de Munt.
Gràcies a vosaltres.
107.9 FM. Terines Group. Serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques. Gestionem assegurances. Desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11. Serveis informatius de Ràdio Calella.
Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Volem i la CUP comencen converses per presentar una moció de censura contra l'alcalde socialista de Mataró, David Bote. Les quatre formacions consideren que l'alcalde no ha estat ferm a l'hora de defensar els drets democràtics davant dels fets del passat 1 d'octubre. Diuen que és inadmissible que en el segle XXI l'alcalde de la sisena ciutat de Catalunya sigui incapaç de condemnar amb contundència uns fets tan violents per part de la policia com els que han pogut veure aquests dies durant la celebració del referèndum.
I més coses, aquests últims 15 dies s'ha aconseguit el milió de visualitzacions al YouTube, les 250.000 visualitzacions en 24 hores al Twitter, els 5.000 seguidors a Facebook i 150.000 persones d'abast setmanals. Durant la setmana passada, el web de Ràdio Calella Televisió ha servit més de 50.000 pàgines web. Ràdio Calella Televisió està aconseguint els objectius de ser un mitjà transmèdia amb una forta penetració a la ciutat i reconegut des de fora.
I aquest dissabte es va celebrar la gala del centenari del Club de Futbol Calella. Els 13 equips i l'escoleta del club van anar desfilant per l'escenari de la sala polivalent de la fàbrica. A l'acte hi van intervenir el president del Club Futbol Calella, Jordi Tubert, el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, i l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, on van destacar l'esforç del club que ha fet amb aquests 100 anys, amb moltes vivències i les circumstàncies històriques diferents que ha viscut. I és l'hora de conèixer el temps amb Quim Serra. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem tingut un matí molt assolellat aquí al Maresme. Aquesta tarda, però, el temps veurem com canvia una mica. De fet, es tracta d'una petita aparició, d'un petit canvi que ens afectarà aquesta pròxima nit i matinada amb possibilitat d'alguna goteta o algun petit ruixat, tot plegat ben poca cosa. Al llarg del dia de demà, al llarg del matí concretament, Els núvols tornaran a disminuir i el sol s'acabarà imposant a partir del migdia i durant la tarda. I a més sembla que per força dies, amb unes temperatures que baixaran lleugerament durant les immediates hores, però de cara a demà, sobretot cap a última hora de la jornada, es tornaran a recuperar i aquest augment es notarà molt més de cara a dimecres i dijous d'aquesta setmana.
És tot de moment. Més informació a radiocalella.cat. Ens acomiadem l'Andrea Medina, el Víctor Riera i Mercè Roura. Moltes gràcies per escoltar-nos.